El suplement, amb Roger Escapa.
Another sunny day, I met you up in the garden. You were taking plants, I took you, beg your pardon. I took a photograph of you in the herbaceous border. It broke the heart of men and flowers and girls and trees.
Això no és un anunci, no som dalt d'un veler a la costa catalana, tampoc a Groenlàndia, i damunt la taula no tenim cap marca coneguda de cervesa sense alcohol. Som al Suplement i hem vingut fins al Teatre Lliure per trobar-nos amb dos homes que van començar estudiant filosofia un i dret l'altre. Però ja fa una pila d'anys que a les cartelleres dels teatres de casa nostra, al costat del seu nom, sempre s'hi penja un cartell d'entrades exaurides. Dos actors que no han quedat encasellats en un anunci de cervesa. Ara al Suplement, Julio Manrique i Pere Arquillué, junts. Julio Manrique i Pere Arquillué, o Pere Arquillué i Julio Manrique, bon dia. I
bon... Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Qui va davant, el Julio o el Pere? O el Pere,
jo sempre.
No, no, no és veritat. Anem de la mà. Sempre. Anem l'un al costat de l'altre. Sí. No hi ha davant i darrere.
Us discutiu pels crèdits o...? És a dir,
no.
Qui surt primer?
No, no ens hem discutit pels crèdits
mai.
Ni per res.
No. Per res. Ens hem discutit molt poc, la veritat.
Us oferiria una cervesa, però no em deixen. Ja he fet la consulta legal a Catalunya Ràdio i m'han dit que no... Que...
No, i a més es l'oferiria sense alcohol, sí. Probablement. Ah. Clar. Ah.
Qui dels dos és més cervesers? Per això, més...
Ui, aquí hem entrat en un tema molt perillós.
Ara, així de bon matí, tots dos ho som.
Tots dos ho som.
Si tots dos ho som. Sí. A tots dos ens agrada la cervesa.
Sí, sí.
La cervesa i el mite...
Què m'has de dir, no, Julio?
Sí, la gent de teatre, la cervesa després de la funció, sobretot.
És sagrada.
Fins i tot hi ha gent que no li agrada la cervesa, però la cervesa després de la funció és
aquesta,
com una
sí.
Espècie de... És una llegenda urbana, d'aquelles, però aquesta és veritat, que entra realment molt bé, sí. I senta molt bé.
La sardineta de les foques, saps? Les foques quan acaben de fer el número que els... Doncs és un mica el mateix, nosaltres amb la cervesa.
Ah, és la recompensa, clar.
La recompensa, sí.
I entre la cervesa i el vici del fumar, que crec que tots dos també el practiqueu...
Molt bé, anem estupendos, Roger, no, de debò. Hòstia.
Perquè després de la funció...
Com un parell d'idiotes més...
Decrèpits. Sí, fumem tots dos i fem mal fet tots dos, i això sí que ens ho hem parlat.
Sí. Després de la funció, què és més imprescindible? Una cigarreta, un cigarret o una cervesa?
Home, les dues coses juntes també poden funcionar. Les dues coses alhora poden
funcionar. Les dues
ja està,
coses,
un cigarret i una cerveseta. I ja
està.
I ja està.
I ja està.
Algun vici més que us vingui de gust compartir?
A tu te'ls explicaré, també, si és que...
No, no.
Bé, esteu bé?
No.
Esteu còmodes?
No. No, Juli, no ho sé, jo amb bicis gaires més, no. Estem estupendos, no?
Estem bé, sí, sí.
Començat així, per trencar el gel.
Clar.
Com us vau conèixer, vosaltres dos?
Ui.
A veure, ens vam conèixer el... Vam fer, en aquest teatre, el Teatre Lliure, Juli César fa molts anys, però ens coneixíem abans. Jo crec que la primera cosa que vam fer junts va ser Así que pasen 5 años, al Lorca.
Sí, sí. L'any 95.
L'any 95, dirigit pel Joan Oller, que va inaugurar ho vam fer al Teatre Grec, inaugurava el Festival Grec d'aquell any. I fot això, el 95, sí, és a dir, fot una pila d'anys. Sí. Sí, jo acabava de sortir de l'Institut del Teatre en aquell moment.
És una mica més gran que tu, no, el Pere?
Una mica, no molt més, però té alguns anys més, sí. No, molt, és irrellevant. La diferència és irrellevant. Com si no existís.
Però en canvi, tu te'n recordes del dia que el vas conèixer?
Jo el recordo perfectament perquè el Pere va començar a treballar molt jove, molt abans que jo. Jo havia estudiat dret a la Universitat Pompeu Fabra abans de dedicar-me al teatre, començar a treballar i després a estudiar a l'Institut del Teatre, i l'havia anat a veure ja moltes vegades. De fet, era gairebé impossible anar a veure teatre i no trobar-se tard o d'hora el Pere Arquillué en alguna obra. És cert que vas
que
començar molt jove
sí,
i vas començar treballant,
sí, començar treballant
molt fort. Sí. Llavors, l'havia vist treballar moltes vegades i, ostres, en aquell muntatge, tant el Pere com altra gent que hi havia, jo era molt jove i era subidón allò.
Recordes alguna cosa d'aquell Julio tan jove?
No, recordo que era una colla que hi havia uns quants de la teva promoció que començaven o que...
Hi havia David Selves allà, hi havia la Laia Marull, hi havia...
Una companyia que després ha sigut gent que ha treballat força, i era una companyia molt... És un muntatge, el recordo amb molt de carinyo. Aquí el Grec, i després el vam fer al Mercat de les Flors, em sembla.
Vam anar a Madrid, també.
Vam anar a Madrid, sí.
Quina impressió et causava el Julio quan de mirant enrere?
El Julio...
Què en penses d'ell?
ja quan estava a l'institut jo ja sentia coses d'ell, i és un noi que prometia molt i que ja es veia que tenia un talent especial, un talent important, i va ser així de seguida també tu el que et vas posar a començar a treballar. No és perquè ara ens estiguem d'allò, però tu em sembla que també vas començar a treballar i de seguida vas enxufar. Quan dic enxufar vull dir que de seguida es va obrir una carrera important, i a més, no només això, sinó que tenia un punt de lideratge dins de la seva promoció, inclús els de la seva promoció el respectaven molt i el tenien com un punt de líder, fins que ha arribat aquí, que és el líder, és l'amo del tros, diguéssim, ara. L'amo del tros, aviam, conyo, vull dir que és el director del Teatre Lliure, i que molt bé, que extraordinari.
Com a actor, què t'agrada d'ell?
Què m'agrada de Julio? Home,
comença a semblar un terapeuta de parelles, sí, no? O alguna cosa per l'estil.
I el que vindrà...
No? Parla d'ell, ara em diries, no l'interrompis, no? Dóna-li el seu espai perquè ell...
Això vol dir que n'has fet molta de teràpia de parella, Julio.
No n'he fet mai de teràpia. He fet teràpia, però no de parella.
Estic a l'escalfament, encara, vull dir que...
Té una capacitat de veritat molt important, i llavors té això que acabo de dir, té un carisma molt, molt, molt gros a dalt d'escena. És difícil apartar els ulls d'ell quan està a escena, i té una veritat molt, molt, molt forta, molt bona, no? És molt dúctil, és molt generós, a més també és un actor generós, i tot això com a públic s'agraeix molt, no només com a públic sinó com a company. Després pagues tu la cervesa, eh? Sí. Com a company també.
Què vol dir generós? Que un actor és generós a l'escenari?
És una cosa que a vegades és més difícil del que sembla de trobar, no? Els actors tenim por moltes vegades, juguem un joc que és difícil, que és complicat, i a vegades estem més per nosaltres que pels altres. I això no vol dir que ho facis amb mala fe, ni que siguis un... I en canvi hi ha actors que estan molt amb tu, que relacionen bé el de l'escenari, que serveixen molt bé, que t'acompanyen bé, que t'ajuden. I en aquest cas el Julio penso que...
És una bona pregunta aquesta. En el fons, què és la generositat? Però en el teatre jo crec que amplifica, és com una espècie de mirall o no? Una caixa que amplifica coses que pots extrapolar a altres territoris de la vida, no? I que és ser generós, no? A les nostres feines, a les nostres vides, no? Amb les nostres famílies, amb els nostres amics. Bueno, doncs no estar només pendent de tu, no? Donar llum als altres, fer bons als altres, no?
I el Pere, més enllà d'aquesta presència escènica tan brutal que té, què en penses com a actor? Què et sedueix d'ell?
Ostres, clar, el Pere, com et deia, va començar a treballar molt jove i és algú que en molt poc temps ja havia fet, no sé, com tots els protes... És un actor superdotat, el Pere, no? En molts sentits, perquè combina... Bueno. Sí, jo crec que combina les qualitats dels bons, grans actors de tota la vida, no? Té un aparell molt privilegiat, té una veu extraordinària per fer teatre, una dicció impecable, etcètera, etcètera. És a dir, a nivell tècnic té moltes eines per ser un molt bon transmissor, no? Per explicar històries del de l'escenari. Però després també té la inquietud i la curiositat, i això ja ve de conèixer-nos, de no quedar-se sempre en el mateix lloc i no quedar-se sempre fent les mateixes coses. A més, té pocs prejudicis respecte a l'aspecte del teatre, no? Comèdia, drama, aquest tipus de producció, aquest altre tipus de producció. Però ha tingut inquietud també de treballar amb tot tipus de gent, de tot tipus de generacions, que tenen estètiques i utilitzen llenguatges diferents, no? I no s'ha quedat acomodat en cap d'aquestes coses, perquè crec que és una persona molt lliure, no? I que li agrada anar molt per lliure d'alguna manera, no? No renunciar a aquesta llibertat de poder triar on vol fotre's, no? I... No, és un referent, no, el Pere? És un dels grans actors
del
país.
Pago jo,
hi ha, consens i hi ha una ensabonada considerable per part dels dos.
Bueno, ens estàs obligant a fer-ho.
Ara tornaré.
Ens estàs obligant a fer-ho. I vull que quedi constància que és absolutament culpa
teva. I tant. It's warm beer, cold women. No, I just don't fit in. Tornaré al teatre. Per què creieu que una coneguda marca estrella de cervesa us va triar a vosaltres dos per promocionar els seus productes? Per què creieu que sou els escollits?
No tinc ni idea. Jo m'imagino perquè van escollir Julio, per això mateix que hem dit abans, no? I ara hem tret una paraula que és interessant, que és la paraula referent, i penso que ell dona unes connotacions que es poden... que algú que sigui una mica viu, com pot ser... algun directiu d'Estrella, algú del màrqueting d'Estrella, doncs va copsar, va veure i va dir, hòstia, el que vull transmetre amb aquesta cervesa és això, no? Precisament. El meu ja és ve d'un altre cantó, el meu. Jo vaig fer un anunci per Estrella que posava només la veu, que és aquell famós del migdia, el migdia de cada dia i tal. I arrel d'aquell anunci, un anunci va funcionar molt bé, quan li van dir a Julio per fer un anunci, a mi em van demanar de fer el tancament, de fer la veu del tancament, però amb imatge. A partir d'allà va sortir aquesta mena
joc.
De complicitat, de joc, que llavors van estirar-lo una mica i va ser quan vam fer els altres anuncis.
El joc també forma part d'enfotre-se'n de vosaltres mateixos, no?, una mica.
Bastant.
Jo crec que deies per quina raó us deuen haver triat. Jo crec que té a veure amb això, del joc i del sentit de l'humor i d'enfotre'ns de nosaltres mateixos. O almenys jo ho penso així, no?
Sí, 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 forma part d'això.
Dos tontos muy tontos, no? A la noche són, no? És una parella de...
dos que fan els molt tontos.
De senyors cafres o que s'ho fan o que... No? I en la... Bueno, forma part del joc col·locar-se en aquella situació i enfotre't de tu mateix.
Jo he parlat amb molta gent i hi ha un consens bastant general que sou dos sex símbols d'una generació.
Sí, ho apretes, eh? Sí. Ho estàs apretant molt, però bueno...
Us heu sentit?
A veure quina cara se'ns queda, no? Sí. Ells dient coses, a veure quina cara se'ns posa.
Fotem, sí.
Però sí, us heu sentit interpretant aquest paper, també?
Sens dubte, ara no.
No.
No?
Ara, com però a potser
és una... Com a sex símbols, jo crec que com a sex símbols...
Jo mai et diria...
Trobaríem no. Millors opcions.
Sí.
Sí, no...
Fer galants, sí. Abans se'n deia...
Galants, sí.
Galants, fer el galants. Sí,
en el món dels actors i les actrius, realment... Ostres, són els papers que fas, no? Els rols on et posa la... O sigui, la gent et percep des d'aquell paper que has fet en tal sèrie o pel·lícula i tal, que pot tenir molt poc o gens a veure amb tu. Gens mai, perquè sempre hi poses algú de tu mateix en allò que facis, no? Ni que facis el Ricard III, que és un... que és un fill de puta redomat, no?
O un Cyrano, no? Sí, sí.
O, és igual, sí, un personatge sí. Lluminós, un de molt fosc, un molt dolent, molt bo, el que sigui.
Home, heu fet de dolents, n'heu fet uns quants, també, tots
dos. Sí, sí.
A tu, Pere, el de dolent, et queda molt bé.
Sí.
Tu més, jo crec, no?
Sí, més de més, cap a més gran, al principi no me'n donaven, hòstia.
De dolent malparit, a més.
De dolent malparit, sí, però són molt divertits de fer. Sí, havia una complicitat amb l'espectador sempre. El Claudi i la Riera, vaig anar-ho passar a bomba fent-ho, perquè... Hòstia, connectava molt amb la gent, no? Un tio que feia i deia les coses que ningú s'atreveix a fer o dir. I aquestes coses enganxen molt, no? La gent s'identifica molt.
Us heu sentit mai home-objecte? Així com aquesta etiqueta a vegades es posa molt amb dones o amb actrius? No.
No.
Gens.
No, alguna vegada tant...
La vegada que et va tocar disfressar-te de tomàquet dalt d'un escenari.
Per exemple,
potser, no?
Per exemple,
ridícul, sí, moltes vegades, perquè
no,
que estàs parlant de coses diferents.
La paraula patètic és una paraula que... Ja no tant amb el sentit del ridícul, sinó amb el sentit de patos, vull dir que juguem molt amb aquest patetisme. Pensem que el Rei Lear és el gran personatge patètic de la literatura dramàtica universal, doncs partiríem d'aquí també. Però bueno, entre el patètic i aquesta línia que hi ha entre el patètic de patos i el patètic de ridícul, sí, moltes vegades. I el tomàquet, per exemple, és un gran exemple. Però a mi m'encanta fotre aquestes coses.
Clar, clar.
I jugar en aquest punt de, no sé si objecte, però sí de rascar el ridícul és fantàstic.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som al Teatre Lliure, amb el Pere Arquillué i el Julio Manrique. Compartiu una altra cosa, i és que tots dos heu treballat professionalment amb la família. Ho recomaneu?
Jo he treballat molt poc amb la família, per no dir pràcticament gens, emblema. No hi he treballat mai. Sí que vaig treballar el Cyrano, perquè era molt joveneta, tenia 16 anys, i allò no se'm pot dir treballar, perquè feia un paper molt petitó. I fins ara tinc una certa prudència amb això, i tinc un cert respecte, no?
A barrejar.
A barrejar coses, sí, no per res, eh? No per... Hi ha un cert pudor que ara ja estic començant a perdre, i que suposo que... Espero que aviat algun dia puguem fer alguna cosa junts. Però no sé. El teu cas és diferent, perquè és la teva companya.
Clar, en el cas és la filla, l'altra és la parella, no?
Sí, jo ni ho recomano ni ho deixo de recomanar.
Que cadascú faci el que pugui a casa seva.
El que vulgui i bonament pugui, sí. Però trobo que si funciona, té un cost, perquè t'endús la feina a casa, se't barreja tot, etcètera, etcètera. Però si funciona o quan funciona, és molt maco. Mm. És molt maco. Fer equip amb la teva parella és una oportunitat per fer encara més equip amb la teva parella. I estan merdats. Aquesta feina nostra és molt vocacional, realment. Sí. És una feina que ens apassiona, no? Que hi ha un vincle emocional. Llavors, quan funciona, compartir una aventura creativa junts, doncs és molt xulo. Però s'ha de regular amb prudència, diguem-ne, no? Perquè té un cost, clar.
Jo ara sí que començo a tenir ganes de fer alguna cosa amb l'Emma.
Passarà, segurament, no?
Espero que sí, espero que passi, sí. Mm.
En clau comèdia, en clau drama, igual, el que sigui.
No sé.
Voregeu els 50, no? Els teniu ja fets i bufats.
Oh, què dius?
Els hem superat, moltes gràcies.
Oi, quina gràcia.
Déu t'ho pagui.
Déu t'ho pagui.
Amb el que tu vulguis, sí, sí. Però no, ja els hem passat. Jo 52. Eh?
52?
I jo 50.
50 i algun més, Pere.
Sí, bastants
i
més.
El llibre farà 50 anys, no, ara?
El llibre fa 50 anys, aquest any, 2026. Ah. Es va inaugurar el 2 de desembre del 1976.
Sou de la mateixa generació que el llibre, no?
Gairebé, sí. Jo estic envoltat, la meva companya, per exemple, Cristina Genovat, i molts amics, gent que tinc molt a prop, alguns actors o actrius, fan els 50 anys aquest any 76, sí.
Com se celebra un aniversari com aquest quan et toca parir una programació que suposo que ha de celebrar també aquestes espelmes?
Sí, doncs ho tenim molt a punt. Li hem donat moltes voltes a lo de la celebració. Però sobretot amb alegria, jo crec, no? Amb alegria i llavors mirant enrere amb agraïment, però evitant una mica el parany de la nostàlgia, que és molt perillosa, i mirant endavant, sobretot els que vindran després de nosaltres, no?
Per què és perillosa la nostàlgia?
Perquè pots quedar atrapat, no? Pots quedar atrapat en un lloc i començar a mitificar coses que ja no hi són i que et sembla... Pots començar-te a explicar el conte que tot el qualsevol tiempo pasado fue mejor, que deia el poeta. Que
amb els productes televisius, també. No? Clar. Encara més que amb el teatre.
Sí.
Perquè és més fàcil recuperar, no? Perquè sí. Queda gravat, no?, el producte televisiu. El teatre, mira.
Clar, el teatre és efímer, sí. És una cosa que passa ara i ha passat i forma part de la gràcia de la cosa, sí.
Però si tu mires la plataforma 3CAT, el consum que tenen les sèries...
Miren molt bons plats bruts, no?
Sí, no, però no només plats bruts, el Porca Misèria, el Nissaga de Poder, la gent l'està recuperant. És a dir, ja volem nostàlgia, ens alimentem de nostàlgia.
Bueno, és xulo si no t'hi quedes atrapat. Fer visites i treure l'àlbum de fotos i repassar una mica i tal, és xulo. Ala, si et quedes clavat allà, pots arribar a la conclusió errònia, crec que allò d'abans sí que era xulo i allò d'ara no està a l'alçada. No? Però això sempre passa per la idealització. No? I com el que va passar ja no ho estàs vivint, no? Potser el cervell filtra i es queda només amb allò bo.
Doncs a tomb d'això que explica el Julio, vosaltres que ja teniu una trajectòria llarga, creieu que la millor funció, la millor obra de teatre, el vostre gran paper, encara està per arribar? O viviu també d'algun record passat, de dir, uau, allà, allò va ser la cirereta, el punt àlgid?
No, jo penso que és una feina que és viva i que va creixent amb tu, i la gràcia que té és que cada moment, si estàs una mica de sort, si tens la sort de treballar una mica contínuament i de que t'acompanyi tota aquesta vida, doncs hi ha moments que sí que són més puntuals que altres, segurament, però em seria difícil dir-ne un de concret i espero que n'arribin més, perquè la bèstia, jo biològic canvia la veu, canvia el cos, canvia tot, canvia la manera de mirar i la manera de pensar. Per tant, penso que cada moment té jo podia dir-te 10, 12 moments de la meva vida que normalment han passat, doncs, això cada 4 anys, cada 3 anys, a vegades dos de seguides, però... I fins ara, i que espero que n'hi hagi unes quantes més encara, no? Perquè la il·lusió hi continua sent. I si hi ha il·lusió i hi ha passió, penso que aquests moments van arribant. I no és un de sol, és tot un camí que vas fent. Mm.
Com a espectador, fem un tracte amb els actors quan us venim a veure, que és que durant aquella hora i mitja, dues hores, tres hores que durarà la funció, el telèfon mòbil l'hem de pagar, teòricament. Que és una cosa que, quan consumim un altre tipus de cultura, no passa, perquè tu llegeixes un llibre i és bastant probable que no triguis una hora i mitja a consultar el telèfon mòbil. Amb una pel·lícula o una sèrie passa pràcticament el mateix, no? Què? Veieu amenaçat o precisament la gràcia del teatre és que durant dues hores pots desconnectar del telèfon?
És la gràcia, sí, és la gràcia.
Vull dir que el món no va cap aquí, precisament, no?
No, està concentrat
dues hores.
Per tant, el món no va gens cap aquí. Per tant, cada vegada seran més valuoses les experiències que suposin a aquest lloc cap on va el món, que té a veure amb l'acceleració, amb la dispersió, amb el multifocus, amb estar pendent de moltes coses alhora i de cap, potser del tot. Llavors, el teatre i altres coses i altres manifestacions artístiques t'obliga a aturar el temps per un moment. Jo fa temps que ho penso, que el teatre és, entre altres, a part que és una cosa presencial, has de sortir de casa, trobar-te amb gent i tal i qual, quan funciona, s'atura el temps per un moment, per un moment, i és una experiència gustosa, plaent, aquesta.
Encara ara es llegeix això com un exercici, es llegeix com un esforç, però no passarà massa temps que es viurà com un plaer poder fer això. Ja comença, jo penso que la balança, hi ha hagut algun moment que he vist que la balança començava a canviar de cantó, i en lloc de sentir com una mena de càstig on haig d'aguantar-me, el que implica anar a teatre, a mi que m'agrada anar a teatre, però hòstia, que hagi d'estar dues hores sense poder mirar el mòbil, és una merda, un piano, això comença a poc, penso que va derivant cap a un plaer, cap a un lloc, no diré sacre, però sí amb una certa llibertat d'escoltar d'una manera diferent, i penso que m'estic posant una mica transcendent, no?
Però penso que
no hi som massa lluny, no massa lluny, vol dir que necessitem el temps que necessitem, però que acabarà tombant-se aquesta balança i entendrem això com un plaer, com una estona, no vull dir la paraula sagrada, però sí com una estona on la paraula, l'escolta, el poder escoltar-te tu mateix, fins i tot, que et passa en el cos quan escoltes coses i quan et planteges coses.
Parla molt de vegades, no?, amb els consums culturals en general o tal, de desconnectar, no? Són oportunitats de desconnexió, no? Jo ara el que vull és desconnectar i tal. Això és cert, en el sentit que t'oblides d'on has aparcat el cotxe, si és que el fas servir, o de no sé quins problemes de la factura que t'ha arribat avui, de no sé què. Però potser millor que desconnectar encara és connectar.
Exacte.
Amb alguna cosa. I crec que això s'està posant progressivament difícil, perquè els estímuls són tants i arriben tots alhora i tan ràpidament que és això el que ens desconnecta, finalment, jo crec.
Parlant de plaers i d'esforços, el futbol, que crec que també el compartiu.
També.
Sí.
Uns quarts de final contra l'Atlètic de
Madrid. No és una bona setmana.
De treure el tema.
Però si parlem d'això,
per exemple, si et coincideix en funció...
Sí, bueno, m'he perdut 6 finals de Champions, o 5, jo, de Champions. I a vegades em fan llums des de la cabina i faig que em passin coses i això, però és un rotllo
patatero. Tu, demanes a tècnic, segons com, que quan surts d'escena...
Ara ja no ho faig, alguna vegada ho havia fet que em fessin allò amb un lot, em fessin sants, quan marcava el Barça. Ara ja no ho faig. Jo tinc una anècdota amb això, boníssima.
A veure.
No, va, Joan, entrarem. El Lluís Marco és molt culer. Ens l'estimem, bueno, jo me l'estimo molt, el Julio també ens l'estimem molt, és un culer de l'hòstia. Vam fer una funció que jo vivia en la final de Champions i va parar el saludo, va dir: senyors, hem guanyat la Champions, al mig del saludo, i que més lluny ja no es pot anar que això. Però sí, però també ho tinc molt assumit, ja són molts anys i llavors desconnecto fàcilment també, sóc capaç de desconnectar. I
diríeu que el futbol és cultura, vosaltres? Que treballeu precisament en una cosa que no és discutible que sigui cultura.
No.
No és cultura, el futbol.
Jo crec que no, i m'agrada molt el futbol, eh? Jo vaig passar molts anys molt desconnectat del futbol, i ara m'he tornat a posar, tinc un fill, el meu petit, que és molt futbolero, també. Els altres dos que tinc no, però ell sí. I torno a divertir-me molt. Mira, el futbol sí que em serveix per desconnectar. Veure tota aquella gent, que molt, els admiro molt, perquè és complicadíssim,
és
molt... no?
És emocional, amb estat
pilota,
pur.
Finalment, amb unes regles tan clares i no sé què.
És emoció, però jo amb estat pur.
No és cultura, és un esport, no? És un esport i un entreteniment, no? És, sí.
El que segur que no és art.
No és dir res de dolent en relació al futbol.
No, té molt
de mèrit, i et dic que
la cosa que desconnectes més i és més emocional, és emoció en primer grau, absolutament,
sí.
I per això enganxa d'aquesta manera tan bestial. Vull dir que no sé si culturalment podíem trobar-li algun sentit, que segur que sí, no ho sé. El que segur que no és art.
Compleix un paper a la societat, sí.
En relació a l'art, no. relació a l'art. No? Veient un partit de futbol és difícil que canviïs segons quins paràmetres vitals de la teva vida. Mm.
Per tancar una mica el cercle de l'inici, amb el Pere Arquillo i el Julio Manrique, alguns dubtes d'alguns dels anuncis, perquè n'heu fet uns quants, no, ja?
Sí,
quatre, no?
Quatre.
A mi em va agradar molt aquell de la mena de sauna, aquella mena de banyera que éreu allà. Com es va rodar allò, el moment de... Vull dir que heu compartit ja tot, vosaltres dos, no? És a dir...
Allà, en pilot, així, bueno...
Us heu vist tot, ja, suposo, no? Vull dir que no hi ha... Tot el que s'havia de veure ja s'ha vist.
Bueno, aviam...
Es va dins de la banyera.
Es van fotre una banyera a la neu.
No us devia posar un cordí de intimitat, allà.
Bàsicament va passar això.
No, home, no, no... Hem treballat molt junts, ens hem dutxat moltes vegades, no junts, per entendre, vull dir, com si li preguntes a un equip de futbol, doncs també es dutxa amb els companys.
Que sí.
No, en aquest sentit no té.
Però a la Polinèsia no hi veu anar?
No.
Estava pressupostat.
No ens hem allunyat gaire d'aquí on som ara, mai.
Hi han coses vostres del guió? De dir, mira, això encara...
Sí.
Sí, no? Es nota
bueno,
que...
Alguna.
Alguna, no, sí.
No podem revelar-ho.
Però sí que ens donen llibertat, inclús ens demanen que sí.
Som molt divertits de rodar l'ambient.
Ens ho passem bomba.
L'ambient sempre ha estat molt maco.
No, i nosaltres ens ho passem.
I ens ho passem superbé fent-ho.
Vull dir que ens han arribat a demanar, escolta, vosaltres mateixos, si us acut alguna cosa, foteu-li això. Sí, sí, ens tenen llibertat.
Esteu preparant ara, Pere, perquè vens d'un assaig?
Sí, jo estic preparant una cosa que es diu Dinamarca, de la Lluïsa Coniller, una obra, jo, per mi és extraordinària, és una obra, és una mena de versió sobre el Hamlet, amb una mare i un fill, i estic amb l'Imma Colomer, que a més és una actriu que està en un moment extraordinari, però extraordinari, vull dir extraordinari, i no sé...
Bueno, fareu això?
Això ho farem a la Beckett, en la direcció d'Albert Arribas. I de moment ens estem passant molt bé, tot i que és una obra que és complexa, és molt Coniller. És una obra de dins molt del cap i del món de la Coniller. Mm.
Tinc molt gravat el monòleg que deu fer un parell de temporades, ja, al Romea, que et vaig venir
el
a veure.
Cos.
Com es deia?
El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc.
Allò va ser espectacular,
sí,
i una feina personal, que a més recordo que aquells dies... l'estaves preparant també per fer-la a Madrid en castellà, no?
Sí,
aleshores,
bueno,
devies tenir un desdoblament allà idiomàtic brutal.
Bueno,
com
sí.
Te'n vas sortir? Perquè no sé com... A Madrid no et vaig poder veure en castellà.
Va anar molt bé, Madrid va anar molt bé, i molt bé, vull dir, molt bé, m'ho van celebrar molt, va venir molta gent. I és dels treballs més forts que he fet mai, jo, vull dir, és una hora i tres quarts allà sol, quiet, sense moure's, fent set personatges diferents, sense canviar de veu, sense canviar de vestuari, sense res de res. Això era una obra de Josep Maria Miró, una obra d'estrena que la vam estrenar a nivell mundial, vull dir que ara s'ha fet bastant, s'ha fet, s'ha anat fent, em va dir l'altre dia que ara li munten a Nova York, inclús.
Wow.
Vull dir que molt bé, i va ser una feina realment, un repte realment dels més forts que he fet.
És un d'aquests 10 moments, eh?
Un d'aquests, sí.
Un d'aquests.
Un dels 3 primers, per no dir dels 2 primers. Sí,
no m'estranya. Mm. Mm. I tu, Julio, això d'haver de compaginar la direcció d'un teatre com aquest amb... Tu ets actor, al final, no? Però també ha quedat una mica en segon pla aquests últims anys, precisament perquè el repte de dirigir lliure ja és prou gran. No tens el coquet
soc
de pujar a l'escenari?
Soc més director, darrerament, que actor. No, diguem-ne... No et dic que no torni a...
L'adrenalina, vols dir que és la mateixa?
Cop, però ja els darrers anys, abans d'agafar les regnes del lliure o la direcció del lliure, ja estava actuant menys que no pas dirigint, que és el que he fet més intensament els darrers anys. Llavors, no trobo a faltar moltíssim el sortir a l'escenari. Si necessito sentir-me viu com a artista, però com a director també, o penso més en termes de no deixar de dirigir, no? Almenys un espectacle per temporada. O... Mm-hmm.
Molta sort a tots dos. Avui al suplement el Julio Arquillué i el Pere Manrique. Moltes gràcies i fins aviat.
Gràcies a tu.
Gràcies a tu.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.